Us saludem ara amb el Xavi Aguilar a les vies de so des del claustre de l'Església de Santa Anna, Hospital de Campanya de Barcelona. En aquesta taula d'anàlisi especial, avui enregistrada, en l'estona que hem estat des de les 8 del matí fins a les 4 de la tarda dins la programació de Ràdio Estel. Analitzem, com hem fet altres anys, la salut del llibre, particularment del llibre sobre temàtica religiosa, espiritual i també social i humanista. També presentem les principals novetats de les editorials que tracten aquesta temàtica. Igualment, ens volem preguntar pel futur del llibre religiós, un any després de l'inici de la pandèmia, temps de sofriments, preocupacions i incerteses, però potser també de grans oportunitats per al foment de la lectura i de l'edició de llibres. Vivim una Diada de Sant Jordi una mica més normalitzada, una mica només, després de la suspensió del que va ser la jornada cívica molts altres anys l'any passat al carrer. Afrontem la festa, a més, en una etapa social i política molt complexa per a Catalunya, després d'unes eleccions i sense que el Parlament hagi pogut elegir un president que formi govern, tot i que igualment la vivim amb l'ambient festiu al carrer. El mateix, d'acord. Més enllà de tot això, Sant Jordi és una festa cultural, cívica i religiosa que ens transmet l'impacte d'un dia molt especial. Per aquest motiu, volem analitzar el moment actual i el potencial que té la promoció del llibre com a eina de cultura, enriquiment, creixement personal, espiritualitat i tota mena d'aprofundiment. I això, certament, no és nou en un dia com avui. Ens acompanyen, d'una banda, Joan Bové, director general de Claret i també religiós missioner del Cor de Maria, Claretià.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé, i gràcies per convidar-nos. Amb aquest Sant Jordi una mica diferent, però moltes ganes i molt optimistes.
Hem de dir que Claret té una parada a la confluència de Roger de Llúria amb Urquinaona al costat de la llibreria.
Sí, gairebé davant mateix.
Molt bé.
I estem fins a les 8 del vespre.
Gràcies. També saludem Quique Fernández, que és, entre altres tasques, el responsable de promoció de presentacions de l'editorial Paulines, també Diaca. Per tant, mossèn Quique, benvingut. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Diaca adscrit a la parròquia de la Medalla Miraculosa, també s'ha de dir, eh?
Sí, home, i tant, sempre.
Les Paulines també tenen parada a la porta, a la Ronda de Sant Pere.
Sí, a la porta. Allà, aquest any ha de ser així, a prop, però el que volem és estar a prop de les persones. Per tant, l'important és això, no? Estar allà a peu de carrer, disposats a qualsevol persona que vulgui apropar-se i mirar i demanar.
Potser és bo recordar, de la mateixa manera que Claret està vinculada als claretians, als missioners del Cor de Maria, les Paulines està vinculada a les Paulines i als Paulins, que són dues congregacions.
Sí, dues congregacions de la família Paulina, i per tant som, d'alguna manera, excepte a Madrid, on hi ha llibreria Sant Pau, no n'hi ha Paulines, i on hi ha Paulines, com a Barcelona, no n'hi ha Sant Pau. Però llavors, clar, es distribueixen les dues editorials.
Molt bé. I completem les presentacions saludant Ignasi Moreta, editor de Fragmenta Editorial, fundador també, professor de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra, entre moltes altres feines i serveis. Bona tarda, senyor Ignasi Moreta.
Hola, bona tarda. Molt content de complir la tradició de cada any de...
És
de
això.
Per Radio Estel, no?
Segur que molts oients ho recordeu. És una tradició,
sí, sí,
aquest col·loqui.
Sí, sí. No, no, i les coses quan es fan un cop és una vegada, quan es fan dos cops és repetició i el tercer cop ja és tradició. I ara ja portem, ja no és el tercer ni el quart ni el cinquè, per tant, les tradicions s'han de mantenir
molt
vives.
Bé. Volem comentar que Fragmenta és una editorial que va néixer l'any 2007, no pas de cap congregació religiosa, però sí del fet religiós. Una mica amb molta gent catòlica implicada, però interreligiosa.
Sí, amb la idea de que volem arribar a tot tipus de públic, per tant, no fem llibre catòlic per catòlics o musulmà per musulmans o ateu per ateus, sinó llibre sobre el fenomen religiós, oberta a tota la ciutadania i tot el lector interessat en aquests temes.
Sabem que també treballen més amb la tecnologia moderna, amb la venda per internet, també tenen els llibres, lògicament, als establiments tradicionals, a les llibreries.
Sí,
avui alguna presència al carrer tenen vostès?
Sí, avui som al Passeig de Gràcia, entre Diputació i Consell de Cent, i també doncs, oberts als lectors, al passavolant, a qui vulgui doncs, conèixer a prova el nostre catàleg, els nostres llibres, la nostra proposta.
Bé, doncs parlem de llibres. Anem una mica al gra. Si vol començar Joan Bové de Claret, tenim quatre novetats que podem presentar, entre d'altres.
Sí, doncs aquest Sant Jordi nosaltres hem presentat quatre novetats. La primera és un llibre infantil que es diu L'arbre que volia veure món, un llibre escrit per en Sergi Bé, que va guanyar el primer premi Sant Bori d'Òmnium. És un noi que té 18 anys, és a dir, és un autor novell, però el va escriure aquest llibre amb 9 anys, amb 9-10 anys. És un llibre dedicat o destinat al cicle mitjà de primària i també les il·lustracions són del Carlos Redondo, que és un arquitecte que és la primera vegada que fa dibuixos per un llibre infantil, i gràcies al confinament total que vam tenir l'any passat, doncs aquest llibre s'ha pogut materialitzar. Perquè el Carlos va utilitzar aquarel·la, ho va fer els dibuixos a mà, però després els va digitalitzar i creiem nosaltres que han quedat uns dibuixos molt macos. És un llibre que tracta de valors. Tracta valors de l'amistat, el compromís, la bondat, i com el títol diu, és un arbre que volia veure món i fa tots els possibles per aconseguir el seu objectiu. I us animo que llegiu al final per veure com acaba el llibre.
Sí, no el direm al final.
No ho direm aquí, no farem spoilers. Després, l'altre llibre que també ens agrada molt és un llibre que es diu Grans Històries. És un llibre escrit per en David García i la Roser Rovira. En David García és professor del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona i col·laborador també de Ràdio Estel, té un programa.
Sí, amb aquest nom, a més,
sí, eh? Sí, Grans Històries. I la Roser Rovira, doncs, és la que ens ha escrit els contes. El llibre està il·lustrat per en Juanjo Fernández i és un llibre que intenta transmetre, parlar de la transmissió dels valors d'avis a nets i de pares a fills. I tracta també, doncs, diferents valors, com el tema de l'esperança, la por, etcètera, etcètera.
Molt bé. Tercera novetat.
Tercera novetat. Repensar l'economia a partir de la pandèmia. És un llibre que està... És un llibre coral, coordinat per l'Eduard Ibáñez, exdirector de de Justícia i Pau, perdó.
Sí.
I està escrit diferents capítols per la Lucía Caram, molt coneguda, l'Enrique Lluc, que és professor d'Economia de la Universitat de Herrera Oria de València, el Guillem López, que també és professor de la Universitat Pompeu Fabra, el Bernat Sallarès, que és professor i gerent de la Facultat de Filosofia de la Ramon Llull, i l'Adela Sunyer, que és consultora del Bé Comú. Aquest llibre és el segon volum de la col·lecció Oikos que Claret, conjuntament amb Justícia i Pau, està editant i va començar a impulsar el Nadal de l'any passat. És un llibre que intenta donar resposta a la problemàtica econòmica a partir del magisteri del Papa i també del magisteri de l'Església.
Sí, el primer va ser l'economia de Francesc,
sí,
del mateix Eduard Ibáñez.
Exactament. Sí. I aquest segon llibre, Repensar l'economia a partir de la pandèmia, ens intenta donar una sèrie de pistes per canviar aquest model econòmic i intentar que aquest model econòmic es transformi en bé comú per a tothom i que no quedi ningú exclòs, sobretot ara, avui que estem aquí a la parròquia de Santa Anna, on realment vivim de prop o es viu de prop aquestes necessitats i aquestes problemàtiques socials que cada vegada es van augmentant, doncs creiem que aquest llibre aporta elements des de petites accions quotidianes fins a accions de grans empreses per repensar el model econòmic. I, finalment, l'última novetat és el llibre Evangelitzar amb alegria les grans ciutats, un llibre del cardenal Lluís Martínez Sistac, arquebisbe emèrit de Barcelona, que tots coneixem molt bé. És un llibre que aporta eines a tots els rectors i a tots els laics que es dediquen a la tasca d'evangelitzar, com el títol diu, a les grans ciutats, doncs que realment puguin tenir aquestes eines i que sense por puguin tirar endavant aquesta evangelització, que evidentment no és la mateixa que es pot viure en pobles més petits o en metròpolis que no hi ha tants habitants.
D'aquí a uns minuts, precisament, ens acompanyarà en aquest programa el cardenal Lluís Martínez Sistac, si Déu vol. Molt bé, doncs gràcies per aquestes novetats, Joan Bové, director general de Claret, Quique Fernández, de Paulines, que ens presenten.
Començo felicitant a Ràdio Estel perquè ha aconseguit que, parlant d'evangelitzar amb alegria, sonessin les campanes d'aquí de Santa Anna.
Fantàstic, que bé.
La veritat és que aquesta sincronització no me l'esperava. Molt bé.
I tant.
Bé, nosaltres presentem aquest any, en primer lloc, el llibre Firmes i creïbles, ejercicios de fidelidad cotidiana. Lluís Maria Epicoco, que és formador de seminari de la diòcesi d'Àquila, a Itàlia,
sí.
I que, per comentar només un títol d'un capítol, i si Dios estuviera dormido? És a dir, és un llibre que per aquests moments en el que tantes preguntes ens fem, no és que doni una resposta, sinó que aconsegueix que ens preguntem una mica més sobre aquests temes.
De vegades diem, està de vacances, se n'ha anat, no?
Sí, ell és autor de Les matemàtiques de Dios, l'altre que jo sàpiga que està editat també en castellà per l'editorial San Pablo.
Molt bé.
El segon és extraordinàriament normal, és d'una religiosa, Yanire Angulo, una religiosa jove de la congregació de les esclaves de la Santíssima Eucaristia, I és, ella és professora de la Universitat Jesuïta, la Facultat de Teologia de Jesuïta de Granada. És un llibre també molt interessant perquè Extraordinàriament Normal es va sobre com ha de ser la vida consagrada. I també penso que en aquests moments en què hi ha alguns... Ens estem preguntant coses i si tot ha de ser exactament igual i tot ha de continuar igual, doncs és una bona reflexió, molt, també molt alegre, encara que no sonin les campanes, però molt alegre. I a més porta uns models, clar, jo com em dedico sobretot a la paraula de Déu, modelos bíblicos para seguir a Jesús cuando la vida va de caída. Molt interessant, eh? Uh-huh. Si algú li interessa, el programa Cruzando Fronteras de Fernando Cordero en el canal de YouTube, hi ha tot un programa dedicat a ella i molt especialment a aquest llibre.
Doncs el recomanem, Cruzando Fronteras, aquest programa,
sí,
de l'amic.
Sí, el recomanem especialment i que vegin a l'últim, en el que l'amic Ignasi Moreta també fa un programa magnífic amb Fernando Cordero.
Molt bé, molt bé. És aquesta nova comunicació als canals de YouTube i Fernando Cordero, que és religiós dels Sagrats Cors, una altra congregació important, en aquest cas educativa, com també ho són els claretians.
Sí,
però bé.
Sí, ja. I, per últim, són dos llibres, però que es poden presentar junts, que són Les mejores actividades de la Bíblia. I són activitats, que són dos llibres que estan incluint també gomets, no? Uh-huh. Un és per de 4 a 7 anys, l'altre és a partir de 7 anys, i llavors són activitats com poden ser-hi sopa de lletres, encreuats i altres, maneres d'aprendre sobre la Bíblia, però d'una manera simpàtica, alegre, Jo crec que avui aquesta paraula d'alegria estem a Pasqua, no? I per tant, que no és casualitat que Sant Jordi sempre sigui a Pasqua,
Sí, sí.
Això és el que presentem.
Algun any cau Divendres Sant o Dissabte Sant, però molt pocs. Normalment és...
Sí,
normalment és Pasqua, té tota la raó aquí, que Fernández. Sí, sí. 23 d'abril, en qualsevol cas. Primavera.
Per cert, que m'interessa saber quants anys portem, perquè si per quan arribem almenys als 25 anys de tertúlia d'aquestes,
sí,
haurem de pensar en una paella, no?
Ho calcularem, mossèn Quique, perquè em sembla que com a mínim 10 sí que en portem, però bueno, calcularem quants
10,
anys.
10, si no una paella, almenys.
Els nous espero que també ens hi convidem.
Sí. Altres vegades de Claret havia vingut Marcelí López, també l'anterior director, no, o algun dels responsables.
Però els que s'apunten a última hora tenen el mateix cobro.
Molt bé. Ignasi Moreta, de Fragmenta, tenim, per exemple, tenim aquí un llibre, Les allaus de Sils Maria, entre d'altres, que ha publicat recentment Fragmenta.
Sí, Les allaus de Sils Maria és un llibre de Michel Onfray sobre Nietzsche. Esclar, amb una editorial que ens dediquem al tema religiós, ens hem de confrontar amb la sospita, amb la crítica a la religió, això és fonamental, no? I per tant la figura de Nietzsche és una figura clau, no? I Michel Onfray fa una cosa molt interessant, que és dir, veure, no és el mateix pensar assegut que pensar caminant. Tenim la imatge del pensador assegut, no? amb la mà sota la barbeta, reflexionant assegut en una taula, la imatge de Descartes reflexionant al costat d'una estufa, i Nietzsche és un pensador que pensa caminant, no? I caminar genera un altre tipus de pensament, no? I llavors veu com les condicions en què s'ha gestat un pensament, doncs, també condicionen aquest pensament, no? I a partir d'aquí el llibre no parla només del fet que Nietzsche caminés, sinó que a partir d'aquí, de fet, Michel Onfray explica tot Nietzsche d'una manera molt intel·ligible, ho fa de forma molt clara, però a partir d'això, de situar-lo en un lloc concret, a Sils Maria, a Suïssa, als Alps, i veure com el paisatge explica també una obra filosòfica. Pensem sempre que els filòsofs són molt abstractes i molt cerebrals i molt racionals, i els filòsofs són éssers encarnats com nosaltres i també condicionats per qüestions molt, molt bàsiques, no?
Sempre es pregunten el per què, no?, de les coses, també el per què de la fe.
Clar, exacte, no? Una altra obra que m'agradaria destacar, del José Tolentino Mendonça, avui cardenal arcabisbe i responsable del que abans en dèiem l'Arxiu Secret del Vaticà.
Sí.
I Tolentino és un autor d'una espiritualitat finíssima, d'una erudició fora mida, i en el seu llibre El petit camí de les grans preguntes, que és l'últim que li hem publicat, és el tercer que li hem publicat, ens ofereix petites píndoles de saviesa, textos, una col·lecció de textos aparentment senzills, però que tenen al darrere una gran freqüentació dels clàssics, una gran erudició, i com a partir d'una obra d'art, una pintura, un llibre, una dansa, ens dona sempre una, una lliçó de vida, no? Tarantino és un autèntic goig llegir-lo, no? Com és un autèntic goig llegir Marion Muller-Collard, autora de L'altre Déu, una autora jove, una assagista francesa jove, de tradició protestant, que fa una lectura del llibre de Job interessantíssima. I en aquest sentit, doncs, també és una autora molt recomanable. Pels melòmans, pels amants de la música, i no necessàriament especialitzats, simplement per qui li interessi el tema musical, el llibre Música i Inspiració d'Arthur Abel és un seguit de converses amb grans compositors per veure com té lloc el fenomen de la inspiració, com la música arriba, doncs, a través d'una feina amb la inspiració, amb la recerca espiritual. Hi ha uns lligams molt clars entre sí. Música i recerca espiritual, i Abel ho explica molt bé.
Música d'inspiració, un treball que això que ens obre la transcendència. La música té un sentit transcendent, no?
Absolutament, absolutament, no? I no només per qui l'escolta, sinó també per qui la crea. No? Uh-huh. I llavors, en aquest cas, tenim, doncs, el punt de vista dels creadors, dels compositors, no? I com doncs, hi ha una indagació, uh-huh, que té la música com a vehicle, no? De Paniker tenim dos llibres, una cristofania, que és que plega els grans textos de Paniker sobre el cristianisme.
És un dels volums de l'obra completa.
Paniker, doncs, sempre el connectem amb l'Índia, amb el budisme, etc. Però Paniker, doncs, és el rock catòlic, i també va reflexionar a fons sobre la seva tradició cristiana, de la qual mai va renegar, no? I una cristofania recull, doncs, tots els seus textos.
Sí, la seva presentació personal sempre acabava dient sense deixar de ser cristià.
Exacte. No? Hindú, budista i també cristià, no?
Doncs no sé si tenia alguna novetat més, molt ràpidament.
No, molt ràpidament, del mateix Paniker, un llibre molt més breu, fora del marc de l'obra completa, Ecosofia, que és una plec que ha fet Jordi Pigem de tots els textos de Paniker en què reflexiona sobre la qüestió ecològica.
Avui ens acompanyen aquí en el claustre de l'Església de Santa Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, l'editor de Fragmenta, Ignasi Moret, ara l'escoltàveu, i també el director general de Claret, Joan Bové, i un dels responsables de publicacions de Paulines, Quique Fernández. També ens han arribat algunes novetats que molt breu us comentem de l'editorial Ciutat Nova, o Ciutat Nueva. És tradicional que vingui un representant o una, normalment Amparo Gómez, des d'aquí la saludem a tots els amics de Ciutat Nova. No ha estat possible, però sí que ens han passat algunes novetats. Un llibre que es diu Chiara Lubich, El camino de la unidad entre historia y profecía, de Maurizio Gentilini. L'última bibliografia feta sobre la fundadora del moviment dels Focolars. L'original és en italià i està publicat també en castellà. Es presenta precisament aquest llibre avui a les 8 del vespre en format telemàtic al canal de YouTube de Ciutat Nueva. Si busqueu al YouTube Ciutat Nueva podeu trobar aquesta presentació avui a les 8 del vespre. També Palabras de Vida, en italià Città Nuova, té aquest projecte sobre l'òpera Òmnia, també, les obres completes com les de Paniker, però en aquest cas de Chiara Lubich, una dona, això, de carrer, de perifèries, que ja després de la Segona Guerra Mundial va profetitzar que aquí s'havia de fer molta feina amb les perifèries i amb els necessitats. També el llibre Carlo Acuti, Un genio de la informàtica en el cielo, sobre aquest jove italià recentment beatificat pel Papa Francesc. I finalment, doncs, les revistes Ciutat Nueva i Ciutat Nova, que també ofereixen novetats i molt de contingut cultural i religiós. Bé, en pocs minuts, i per completar el col·loqui, la reflexió d'avui especial en el programa El Mirador de l'Actualitat, Joan Bové de Claret, Quique Fernández de Paulines, Ignasi Moreta de Fragmenta, com viuen aquest any? Una mica estrany, però millor que l'any passat, no?, de Sant Jordi. Si vol començar Joan Bové, per exemple.
Nosaltres estem il·lusionats perquè, tot i que és un Sant Jordi diferent, doncs, home, primer que hem pogut obrir, hem pogut posar parada al carrer. Durant tota la setmana a la llibreria es nota un cert moviment que no notàvem, doncs, les setmanes prèvies, i per tant crec que hi ha ganes de Sant Jordi, hi ha ganes de lectura, i hi ha ganes també de poder mirar esperançadament aquesta pandèmia que estem vivint, no? I per això creiem que sí, que ens en sortirem, i sobretot aquestes ganes de tirar endavant.
Uh-huh. Si vol, Ignasi Moreta, per exemple.
Sí, també amb ganes de normalitzar, no? De fer vida normal, que l'altre dia sentia un responsable polític que deia hem de lluitar contra la pandèmia, però també hem de lluitar contra la fatiga pandèmica, no? I per tant, doncs, ganes de recuperar una, una normalitat, que aquesta normalitat sigui una normalitat real. Quan es parla de nova normalitat jo m'esgarrifo, perquè sembla que hem de demanar permís per anar a un lloc o a un altre per donar explicacions si canviem de comarca o canviem d'autonomia, etc. En fi, podríem parlar llargament de la conculcació de drets fonamentals que estem vivint, i potser no és el tema d'avui, no? Però espero doncs, que aquest Sant Jordi doncs, sigui un primer pas per fer vida normal, vida al carrer, interactuar, no fer un tabú de veure la gent, o sigui, la vida és risc, qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, diu l'Evangeli. Jo crec que és una actitud evangèlica, tota aquesta por que ens han ficat al cos seria bastant discutible, i per tant ganes de recuperar la normalitat al màxim.
En tot cas, també cuidar-nos els uns als altres, no? Però bé, sí, un altre dia en parlem.
En podem parlar llargament.
Quique Fernández.
El que ens agraden els llibres, el que ens agrada entrar a una llibreria, tocar-los, poder mirar la portada, l'índex, poder parlar amb el llibreter, i per tant tots estem desitjant que torni la presencialitat, i estem lluitant perquè encara que hi hagi aquest equilibri entre presencialitat i virtualitat, i que hi ha moltes coses que es compren per llibreria virtual, però els cristians, i més ara a Pasqua, som els que celebrem que Déu es va encarnar, és a dir, es va fer tocable i palpable, i que va ressuscitar i es va quedar a l'Eucaristia perquè també el podem tocar, i per tant el que votem és això, poder-nos tocar, poder celebrar, poder... i amb els llibres també.
Allò de dir, passa'm el llibre, deixa'm el mirar un moment.
Necessiten carícies, els llibres.
Sí.
I nosaltres necessitem que els llibres també s'encaronin a nosaltres.
Sí. Doncs ho hem de deixar, potser una molt breu reflexió final sobre el lloc on estem. Estem en un lloc on es fa una tasca exemplar, i on també tots pensem una mica que el llibre no precisament està a les portes de la mort, no? Després d'aquesta pandèmia. Molta gent llegeix en temps de confinament, i molta gent pensa en les necessitats dels pobres, dels més necessitats.
Sí, i ara venim cap aquí, veia aquest claustre Santana, aquestes pedres mil·lenàries, i posades al servei d'una tasca social impressionant com la que es fa en aquesta parròquia Santana, doncs realment la cultura de les pedres doncs ens parlen de l'art, ens parlen de transcendència, i ens parlen també que Jesús diu que es troba en el rostre sofrent de l'altre, no? I per tant aquí també hi ha el rostre sofrent de l'altre.
Mm-hmm. Bé, fan seva aquesta reflexió, eh? Avui
i tant,
ha parlat
i tant.
Una mica en nom de tots, Ignasi sí, Moret. Avui màxima fraternitat, com sempre, en aquest col·loqui entre editorials, encara que hi ha un mercat competitiu, però...
No, perquè es publica llibres diferents, per tant no competim, jo no
són
competeixo amb ningú.
Són complementaris, exacte.
Mai he percebut un editor com un rival.
No, a més, els llibres, sobretot la Bíblia, són Windows, que obren que te'n vas a un altre. Per tant, qualsevol que compri un llibre de Fragmento de Claret acabarà comprant també algun llibre de Paulines un dia.
Tornem a recomanar per acabar aquest llibre 365 dies amb Maria d'Àngel Rodríguez, amic d'aquesta casa, i precisament avui, entre les festes de la Mare de Déu, surt la Mare de Déu del Freixa, no surt Sant Jordi perquè surten sempre Mares de Déu, no? El 23 d'abril. Moltes gràcies a Joan Bové de Claret, Quique Fernández de Paulines i Ignasi Moreta de Fragmenta. Bona dia de Sant Jordi, el que queda, i amb les campanes de l'alegria, fins una altra.
Mira, esteu clavant-ho.
Adéu-siau.
Adéu.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa. Especial Sant Jordi.